Bon dia, la penya carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca torna a regnar, en aquest cas, el Carnaval d'Olot.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
És difícil, és difícil. L'avi no hi és i costa molt, costa molt, costa molt. Són molts anys amb ell i ell era aquí i és una peça del Carnaval d'Olot. Mira, és un bombó. Es començar a partir del dia que ell es va morir, vàrem canviar de tema. Vàrem canviar de tema i ha sortit això. És un bombó i és un homenatge a ell, allà on sigui.
És el president de la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca, Carles Soler, declaracions a l'especial del Carnaval d'Olot d'aquest dissabte a l'antena d'Olot Televisió. Ha sigut precisament el primer carnaval sense Lluís Soler, l'avi de l'entitat i de la penya carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca. Els Emmascarats, per la seva banda, també han guanyat el premi a la millor comparsa del Carnaval d'Olot. Des del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot asseguren que ha estat un dels millors carnavals dels darrers anys. De seguida en fem un ampli repàs de totes les carrosses i comparses premiades del Carnaval d'Olot, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dilluns 19 de febrer de 2024.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot vol millorar els terrenys on s'hi havia ubicat una antiga bòbila entre la 10 i la carretera del Triai. Aquesta és una de les prioritats de l'equip de govern després de l'adquisició fa uns mesos de nous terrenys als paratges de la Moixina. L'AFA de l'Escola Morrot es mobilitza per pacificar l'entorn del centre educatiu. Membres de l'associació asseguren que en hores d'entrada i sortida de classe l'avinguda Morrot és perillosa. L'Hospici Olot acull una exposició sobre la importància de Catalunya en el progrés social i polític europeu i apareixeran moments de la història catalana com el sindicat de remences o la vaga a la canadenca, entre d'altres. Tortellà recorda el seu passat de culleres, xiruques i música amb la Fira de la Quaresma. Un dels elements més emblemàtics de la fira són els estris de cuina quotidians fets amb fusta de boix. Segons el cisteller del poble, Daniel Iglesias, la plaga de l'orugó del boix ha provocat que costi molt més elaborar-ne. En esports, la Unió Esportiva Olot fa un pas de gegant cap a segona federació. Ja té 9 punts més que l'Hospitalet després d'una nova jornada rodona, on els olotins van guanyar 1-0 al Sant Cristòbal i els riberencs van perdre 0-1 davant el Castelldefels. En hoquei patins, la manca d'efectivitat condemna l'hoquei Olot, que cau per 2-1. Els olotins van perdre davant l'Escola Lubians en un partit on el domini i les ocasions més clares van ser de clar color visitant. I en tenis taula també derrota, perquè el Club Tenis Taula Olot va caure en el derbi contra el Borges aquest divendres. Arnau Pons va ser dels més destacats en un partit on ni Smudenko ni Stoyanov van estar a l'altura.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Comencem parlant del traspàs de Rodalies, ja que es constitueix la comissió política que en farà el seguiment. És una comissió que supervisarà els grups de treball que s'encarregaran de la creació de l'empresa Rodalies, del finançament i també del traspàs d'infraestructures. Precisament en aquesta línia, ininterrompuda, la R3 entre Parets i les Franqueses per un robatori de cable. Els usuaris han queixat que el servei alternatiu d'autocars no ha donat l'abast, mentre l'avaria d'un tren a la R2 Nord ha tallat la circulació fins a l'aeroport del Prat. Un conductor mort per l'impacte de la roda, que ha perdut un remolc a la C25 a Sallent. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones que han mort a les carreteres catalanes des de principis d'aquest 2024. En l'àmbit nacional, en política, el PP obté la majoria absoluta a Galícia per cinquena legislatura consecutiva. El BNG aconsegueix un gran creixement, però no és alternativa. Els socialistes, per la seva banda, reculen i Democràcia Ourensana entra amb un escó. En la pàgina internacional, el Tribunal Internacional de la Haia analitza avui l'ocupació israeliana a Palestina. L'objectiu és emetre una opinió jurídica no vinculant sobre l'ocupació israeliana a Palestina, que no inclou l'escalada de violència des del passat 7 d'octubre. I desenes de morts per les lluites tribals a Papua Nova Guinea, en la pitjor matança en anys. La policia xifra en 26 les persones mortes, mentre que els mitjans locals han xifrat el nombre de víctimes en 64.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el dia s'anirà aclarint després d'alguns núvols matiners. Aquesta matinada alguna gota ha arribat a caure al Pirineu Oriental, sobretot, i en punts del nord de Girona, però tot això ja anirà disminuint. La temperatura una mica més alta de nit, per tant no farà fred, no farà grans glaçades. A l'interior costarà baixar de 4 o 5 graus, un fred moderat, i a la costa mínimes de 7 a 10 graus. Per trobar 0 graus hauríem de pujar ben bé cap als 2.000 metres. Per tant, tendència a anar-se aclarint, clarianes, dia d'estones de sol, i les temperatures suaus, més o menys com ahir, màximes de 18 a 20, 22 graus les més altes. Ahir va arribar als 22 a Girona, 22 i mig pràcticament a Mieres, o 20 graus a Olot. Per tant, la temperatura seguirà sent molt suau. Demà baixa una mica la temperatura, núvols prims, farà més aviat sol, una mica espantat, una mica apagat. I bé, la tendència és que dimecres i dijous entri vent de garbí rescalfat. Podríem arribar entre dimecres i dijous a màximes de 20 a 25 graus. Atenció, perquè es dispara la temperatura. Però això serà prèvi a un canvi de temps, un canvi de temps que pot ser important. Torna l'hivern dijous a la nit, divendres, amb pluges, no descartem alguna tempesta i fins i tot neu a cota baixa, perquè dijous baixarà ràpidament cap als 1.300 metres, però divendres la cota de neu podria ser, atenció, de 400 metres. Torna l'hivern de forma clara i contundent.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 19 de febrer de 2024, post-carnaval d'Olot, amb la penya carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca com a gran protagonista, que ha tornat a regnar després de ja guanyar el carnaval de Platja d'Aro la setmana passada. Ha estat el primer carnaval molt emotiu sense Lluís Soler, l'avi de la carnavalesca d'Olot. Els emmascarats han guanyat el premi a la millor comparsa. Des del Centre d'Iniciatives Turístiques asseguren que ha estat un dels millors carnavals d'Olot dels darrers anys. Ens dona més detalls de tot plegat en Guillem Guardiola.
El primer carnaval d'Olot sense Lluís Soler, l'avi de la penya carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca. La carrossa de la colla ha tornat a triomfar i ha sigut la més destacada a la ciutat després de l'èxit a les rues de Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro. El seu president, Carles Soler, s'ha mostrat visiblement emocionat i ha tingut un record molt especial pel seu pare, que va morir l'octubre de l'any passat amb 93 anys.
És difícil. L'avi no hi és i costa molt. Són molts anys amb ell i ell era aquí i és una peça del Carnaval d'Olot. Mira, és un bombó. És començar a partir del dia que ell es va morir, vàrem canviar de tema i ha sortit això. És un bombó i és un homenatge a ell, allà on sigui.
La penya carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca ha sigut la millor carrossa de la rua. Els amics del Carnaval Mar i Muntanya i la penya Carnavàlia de la Garrotxa han completat el podi d'una modalitat on també han sigut premiats els macos de les preses i la colla santjoanenca amb el seu plomatge reial. Les joies sagrades de la Índia dels emmascarats ha guanyat de nou el premi a la millor comparsa.
Molta feina, portem un any gairebé preparant la disfressa i un mig any preparant les coreografies. Cada persona es fa la seva pròpia disfressa, bueno, és molt elaborada i dona molta, molta feina, però gaudim fent-la, ballant-la i disfrutant-la per tothom.
Les comparses dels Gínjols d'en Bas i les tremendes de la Casa Andalusia també han sigut reconegudes. Des del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, la seva presidenta, Adela Moya, ha reconegut que ha sigut un dels millors carnavals dels darrers anys.
I nivell de
des de la primera fins a l'última, és un gran nivell, la gent s'ho ha passat bomba, ha disfrutat, el ritme de les carrosses i comparses crec que ha sigut molt positiu, no hi ha hagut massa espai, que a vegades això cansa, creiem que hem millorat això, estem això, estem sempre millorant.
Gairebé 2.000 persones han participat en la gran rua del Carnaval d'Olot d'aquest dissabte, una cita que s'ha pogut seguir en directe per Olot Televisió.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes, deixem per un moment de banda el Carnaval d'Olot i parlem de l'Ajuntament de la ciutat, que vol millorar els terrenys on s'hi havia ubicat una antiga bòbila entre la 10 i la carretera del Triai. Aquesta és una de les prioritats de l'equip de govern després de l'adquisició fa uns mesos de nous terrenys als paratges de la Moixina. Des del Departament d'Acció Climàtica veuen amb bons ulls les accions de millora d'aquest entorn natural de la ciutat i asseguren així que hi aportaran el finançament necessari per fer aquest tipus de millores. Gerard Puigdemont.
Fa uns mesos l'Ajuntament d'Olot va adquirir nous terrenys dels paratges de la Moixina. Ara l'Ajuntament, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa a través de la Generalitat i l'Agrupació Naturalista de la Garrotxa establiran un conveni per treballar per regenerar l'entorn. Entre altres accions, des de l'Ajuntament es vol millorar la biodiversitat de la zona, fer feines d'arbrat i recuperar flora autòctona tot seguint la normativa establerta per la xarxa de Natura 2000. Segons el regidor Jordi Güell, una de les principals actuacions seria la millora d'uns terrenys on s'hi havia ubicat una antiga bòbila.
Pel contacte que tenim entre l'Ajuntament i el Parc Natural, una primera actuació que es farà serà també en un espai que es contigua aquí, que serà a l'entorn de l'antiga bòbila. No sé si recordeu, hi ha hagut una bòbila entre la 10 i el Triai, és a dir, encara hi ha algunes restes en allà, doncs la primera actuació que es farà.
Des del Departament d'Acció Climàtica asseguren tenir la mà estesa i escoltar les propostes de millora que faci l'Ajuntament, així com aportar-hi els recursos necessaris a través de subvencions europees. En parla Marc Vilaur, director general de Polítiques Ambientals al Departament d'Acció Climàtica.
Per part de la Direcció General de Polítiques Ambientals i del mateix govern, tenim clar que això és un espai a preservar. Per tant, l'adquisició d'aquesta finca assegura la seva conservació a llarg termini. Ho fa l'Ajuntament d'Olot i nosaltres estarem al seu cantó pel que necessiti. La voluntat és poder-hi treballar, poder tenir un acord de col·laboració i això és el que oferim a l'Ajuntament amb l'objecte de poder-ne regular l'ús públic.
Des del Departament remarquen la importància de regenerar l'espai tot fent un estudi i recuperar zones humides, així com habilitar passeres que facilitin l'accés als visitants i a la vegada protegeixin l'entorn natural.
En matèria educativa, l'AFA de l'Escola Morrot es mobilitza per pacificar l'entorn del centre educatiu. Membres de l'associació asseguren que en hores d'entrada i sortida de classe, l'avinguda Morrot és perillosa i demanen solucions per reduir-ne el trànsit. Una d'elles passa per eliminar un dels dos sentits a la marxa, però bac.
Els membres de l'AFA de l'Escola Morrot han sortit aquest divendres al carrer per reivindicar que l'entorn de l'escola sigui un lloc segur i fins i tot que sigui un espai en el qual els nens i nenes puguin jugar i disposar-ne molt més del que avui en dia es pot. Ho explica el membre de la Comissió de Mobilitat de l'AFA de l'Escola Morrot, Joan Santa Eulària.
Tampoc és impossible que l'avinguda del Morrot sigui una cosa tranquil·la a les hores d'entrada i sortida i una cosa també de la qual la mainada i tots nosaltres en puguem gaudir. No només la gent que ve a l'escola, ens agradaria inclús que els veïns del barri també poguessin participar en aquestes... o participar o disposar simplement del carrer i que no fos només una cosa de vehicles motoritzats.
El cert és que en les hores punta els membres de l'AFA asseguren que l'avinguda Morrot, la que passa per davant del centre educatiu, aglomera un gran volum de cotxes i motos que fa que pugui ser perillosa pels infants.
Hi ha hagut més de... pràcticament 8-10 incidents amb ferits no greus, però que haguessin pogut ser bastant greus. Topades, petits atropellaments, descuits de conductors, descuits d'algun nano, que a vegades també entren o surten esbarats.
Santa Eulària explica que el que els agradaria és que l'avinguda Morrot deixés de ser una de les principals vies d'entrada i de sortida de la ciutat. Suggereix que com la urbanització que s'ha de construir al polígon Masserrat és futurible, es podria eliminar un dels carrils de l'avinguda i que l'altre passi per la nova urbanització.
Fos només d'un sol sentit, entenem que el trànsit es reduiria bastant i sobretot es calmaria, seria molt més fàcil de calmar-lo.
La protesta per pacificar l'entorn de l'Escola Morrot sorgeix d'una iniciativa conjunta entre diferents AFA d'Olot que ja l'any passat reivindicaven el mateix, i pel que fa a l'AFA de l'Escola Morrot, Santa Eulària afirma que fins no creguin que ho han aconseguit, repetiran l'acció cada trimestre.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
En cultura, l'Hospici d'Olot acull una exposició sobre la importància de Catalunya en el progrés social i polític europeu. Hi apareixen moments de la història catalana, com el sindicat de remenses o la vaga a la canadenca, entre d'altres. Aniol Puigvert.
Després de passar pel Parlament Europeu a Brussel·les i la Casa de la Cultura de Girona, el claustre de l'Hospici rep l'exposició anomenada Contribucions de Catalunya al progrés social i polític d'Europa. Impulsada per Carles Puigdemont i Toni Comín, pretén mostrar diversos fets de la història catalana que van tenir una repercussió i van generar conseqüències importants en l'àmbit europeu. La regidora d'Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament d'Olot i diputada de la Diputació de Girona, Imma Muñoz, explica alguns exemples que es poden veure en el recorregut de l'exposició.
De la canadenca, que va ser, era una subministradora elèctrica, per exemple, en la que treballaven molts homes, perquè només hi havia homes. En un moment donat, doncs, es van acomiadar alguns homes i es van manifestar, i d'aquí van sortir repercussions importants amb el tema de la jornada laboral de 8 hores. O, per exemple, el Tribunal de Contrafaccions, que està datat del 1400, i la veritat és que és el precedent, diguéssim, del que coneixeríem avui amb el Tribunal Constitucional. Doncs sí, va sortir d'Europa.
A més, també es poden veure fets com el Consolat de Mar, que va esdevenir una institució pionera en la legislació marítima, o la creació del sindicat Remensa, el primer sindicat agrari d'Europa. L'exposició es basa en un recorregut on el visitant segueix una cronologia dels fets més importants de la història catalana fins a l'1 d'octubre del 2017. Cada panell conté un codi QR que afegeix més informació sobre el moment en qüestió. La mostra es podrà visitar durant tot el mes de febrer i estarà disponible fins l'1 d'abril.
I Tortellà ha recordat aquest cap de setmana el seu passat de cullera, xiruques i música amb la Fira de la Quaresma. Un dels elements més emblemàtics de la fira són els estris de cuina quotidians fets amb fusta de boix. Segons el cisteller del poble, Daniel Iglesias, la plaga de l'eruga del boix ha provocat que costi molt més elaborar.
La Fira de la Quaresma de Tortellà es va recuperar l'any 1990, tot i que s'han trobat arxius que daten del 1740. Des que es va recuperar la fira, ha aconseguit consolidar-se com una de les activitats més significatives del poble. Un poble de culleres, xiruques i música. Tortellà ha estat arrelat històricament a la indústria de la fusta, concretament amb estris de cuina quotidians fets amb fusta de boix. Precisament la Fira de la Quaresma és una bona ocasió per recordar aquest llegat. El cisteller Daniel Iglesias ja fa anys que no elabora estris de fusta, però assegura que actualment és molt complicat a causa de la plaga de l'eruga del boix.
Però els feia, perquè ara el del boix hi ha un problema amb les plagues de la papallona del boix, que està acabant tots els boixos de la Garrotxa, i bueno, ara cada vegada costa més de trobar bona fusta de boix. I sí, és emblemàtic perquè Tortellà havia estat un poble de culleraires, de músics i culleraires, i era un dels oficis típics d'aquí, de desenvolupar, que feien els músics quan no estaven fent música, feien culleres de boix.
Tortellà també ha sigut un bon lloc aquest diumenge per descobrir el tarannà artesanal del poble, amb exposicions de treballs de patchwork, una mostra de tornejats de fusta o també un recull de fotografies antigues del riu Fluvià. Segons l'alcalde de Tortellà, Josep Reig, l'èxit de la Fira de la Quaresma rau en el gran interès que hi posen cada any els mateixos habitants del poble.
Ara fa 33 anys que l'hem recuperada, però és una feira que ja ve del 1800, que era una fira, la Fira de Quaresma, que era l'única activitat que es feia a la comarca, segurament, amb temps de Quaresma, no? Per tant, tenia un èxit molt important en el seu moment, i bueno, en el seu moment, fa 33 anys, es va recuperar.
Tortellà ha reunit aquest diumenge centenars de persones, una bona part de fora del municipi, per visitar una fira que ja fa 33 anys que commemora el primer diumenge de Quaresma.
L'esport a Ràdio Olot.
Ho Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns parlant del gran pas de gegant de la Unió Esportiva Olot cap a segona federació. Ja té 9 punts més que l'Hospitalet després d'una nova jornada rodona. Els olotins han aconseguit la sisena victòria consecutiva amb un gol de Bernils contra el Sant Cristòbal, i els riberencs, per la seva banda, han perdut per 0-1 a casa contra el Castelldefels. David Planella.
Com la setmana passada al camp de la Grama, la Unió Esportiva Olot va allargar la bona ratxa amb un gol de Roger Bernils. El central osonenc va desencallar el partit contra el Sant Cristòbal al minut 14 de la segona meitat. Ben situat al segon pal, va aprofitar una centrada de Pedro del Campo i en la segona rematada, la primera l'havia aturat el porter, va batre un Lázaro insuperable fins aleshores. D'aquesta manera, l'equip de Pedro Dolera va sumar la seva sisena victòria consecutiva, un rècord d'aquesta temporada que el tècnic considera miraculós tenint en compte les baixes que té l'equip.
És que és un miracle, t'ho dic, si dic amb ells, esto es un milagro. Té molt de mèrit, plantilla avui eren 17, dissabte que ve serem 16, dos o tres amb quatre grogues, i l'equip allà. L'equip allà, pico i para, guanyant partits, i bueno, és que jo no sé puc dir més que gràcies per l'esforç que fan i enhorabona per tot el que ens donen.
L'Olot va tornar a fer un bon partit i una vegada més va crear més ocasions de les que va transformar en gol. A la primera meitat, Terme va reclamar amb raó un penal que l'àrbitre no va voler veure. Moja va topar dues vegades amb Lázaro i Marc Mas va marcar un gol en suposat fora de joc i va enviar un gran xut al pal. L'equip va acabar indignat amb l'arbitratge de Jordi Delgado Mora.
El penal a Terme és increïblement clar. Han hagut dos fora de jocs amb Moja i amb Mas que no són ni de conya. Llavors, clar, tot això, jo no sé, ja arriba un moment que sempre hem de callar, perquè hi ha moments que ja no es pot, no? Perquè el vestuari està indignat amb situacions i, bueno, en fi, com es parlen, bueno, és que no em vull calentar perquè no pararia.
Els olotins van fer mèrits per marcar més aviat, però van haver d'esperar gairebé una hora de joc. En el minut 59 va arribar el gol de Roger Bernils, però aquí no es va acabar el partit. Es va haver de patir fins al final, sobretot perquè a 10 minuts Uri Ayala es va lesionar l'espatlla i l'equip es va quedar amb 10, perquè Dolera ja no tenia més canvis. L'Olot es va defensar amb ungles i dents i no va concedir pràcticament cap oportunitat al rival. L'única que va tenir va ser, a l'últim minut del temps reglamentari, una rematada de cap de Xiaoke al primer pal que va sortir fora. L'Olot ja acumula 6 victòries consecutives. El seu gran moment de forma contrasta amb el de l'Hospitalet, que va tornar a perdre 0-1 contra el Castelldefels, i la distància entre els dos primers classificats ja és de 9 punts.
És una passada, vull dir, és una burrada. Això és reial excel·lent, matrícula d'honor i no sé què més posar-li als jugadors. Un dia jugarem millor, un dia jugarem pitjor, un dia jugarem molt bé, un dia jugarem menys bé. Hem passat la de Caín, amb baixes, amb de tot, i l'equip està allà. Ara, això no vol dir, que torno a dir, que això es torça en 2 segons. És que això es torça en 2 segons.
Olotins i riberencs es trobaran d'aquí a 3 jornades. Abans, l'Olot jugarà diumenge a la tarda al camp del Badalona i la setmana següent a casa contra el Castelldefels.
En hoquei patins, no tan bones notícies com en futbol, perquè la manca d'efectivitat va condemnar l'hoquei Olot aquest dissabte a Galícia després de perdre per 2-1 davant l'escola Lubians. En un partit on el domini, les ocasions més clares van ser de clar color visitant, els gallecs van ser més efectius. Un gol de Vieites en cada tram inicial de part van contribuir en una nova derrota, lluny de la Garrotxa. Ara l'hoquei Olot té un marge de 5 punts respecte al descens quan en queden 24 en joc abans d'acabar la Lliga 2023-2024. La temporada dona l'esquena a l'hoquei Olot. Podria ser la ràpida explicació de la derrota d'aquest dissabte a la pista de l'escola Lubians, rival que marca la zona d'ascens, equip menys golejador de la categoria i que fins aleshores només havia sumat 2 victòries en 13 partits. Precisament podria haver estat el partit que hagués encaminat la permanència virtual de l'equip olotí a la categoria de plata, però va ser tot el contrari. L'hoquei Olot va perdre per la mínima, generant moltes més ocasions clares que el conjunt de Tomàs de Llano i sent superior al rival. Però va faltar activitat, i el primer clar exemple va ser al minut 3, després que el Globians gairebé ni llancés a porteria, quan Diego Vieites, jugador que encara no havia marcat cap gol aquesta temporada, anotava l'1-0, enviant la bola a l'escaire dret de la porteria de Guillem Raurell. A partir de llavors, guió de domini de l'hoquei Olot, que es va trobar amb un Eloi Martínez insuperable a la porteria local. Abans del descans, a l'altra banda, Raurell era capaç d'aturar un penal a Cañete. Aquestes eren les declaracions al final del partit del tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols.
Si valorem el resultat, està clar que és un resultat dolent, però el que hem parlat ara al vestuari és que no sempre pots valorar les coses a partir del resultat. Crec que les fases de partit les hem controlat, el guió que ens havíem marcat de jugar l'hem seguit, hem tingut moltíssimes més ocasions que ells, moltíssimes, ells no sé si puc comptabilitzar si han arribat com a màxim 10 cops a porteria.
A la represa, mateixa situació de partit, Luqui Olot només va patir en dues ocasions al conjunt local. La primera de la segona meitat, però, va acabar amb gol. També de Vieites, al minut 4 de la represa, en un xut exterior. Els de Miqui Ràfols havien de remar i van seguir generant ocasions. La bola no va voler entrar fins gairebé 8 minuts pel final del partit. David Carles llançava un penal que aturava Martínez i que en segona instància aconseguia enviar al fons de la xarxa. Era el bri d'esperança que necessitava el conjunt olotí per poder aconseguir alguna cosa positiva, però Eloi Martínez i els pals van impedir que l'Hoquei Olot sumés algun punt per tercer partit consecutiu.
Hem tingut un pal claríssim, hem tingut remats, com et deia abans, i per tant el resultat no és bo, però jo les sensacions que he tingut d'equip sí. De ser superior, d'arribar més, de tenir clar el que volíem jugar.
I ara què? Doncs l'Hoquei Olot es troba a la novena posició de la classificació amb 15 punts, amb 5 de marge respecte a l'escola Lovians, que segueix ocupant la primera de les dues places de descens. Dissabte vinent, a 7:45 del vespre, l'equip torna a la pista Josep Jou d'Olot, on rebrà el Sant Feliu de Codines en un duel que agafa més importància que mai després de la derrota al Carballo Calero. I en tenis taula, per tancar la carpeta esportiva d'aquest dilluns, el club tenis taula Olot va caure també en el derbi contra el Borges aquest divendres. Arnau Pons va ser un dels més destacats en un partit on ni Smudenko ni Stoyanov van estar a l'alçada. L'Olot endarrereix una posició. Ara l'equip només pensa en la Copa del Rei, que començarà aquest mateix diumenge.
El derbi entre el Borges i el club tenis taula Olot d'aquest divendres ha sigut molt diferent del que es va viure a la primera volta al pavelló d'esports d'Olot. I això que els olotins s'havien desplaçat fins a les Garrigues amb tota l'artilleria disponible. El primer joc ja ha deixat entreveure que no seria un partit senzill i que el Borges seria un os dur de pelar. Brot ha derrotat Arnau Pons en 3 sets. La primera i, de fet, l'única alegria dels olotins ha vingut de la mà de Yaroslav Smudenko, que només ha necessitat també 3 jocs per enfonsar Chenkai. Un Stoyanov que no està jugant com s'esperava aquesta temporada no ha pogut vèncer Marc Durant. Amb un dolorós 2-1 en el marcador, Brot, que ja havia guanyat Arnau Pons en l'inici del maig, ha passat per sobre de tot un Yaroslav Smudenko que, tot i lluitar-ho molt en un primer joc d'infart amb un 19-17, no ha pogut fer res per evitar la tercera derrota del partit. El nacional Arnau Pons ha intentat evitar la desfeta i, de fet, ha estat molt a prop de forçar el sisè partit davant Marc Durant. Tot i colpejar primer, Pons ha acabat caient al 5è set i l'Olot ha consumat la segona derrota consecutiva. L'equip cau a la setena posició i aparca la Lliga durant dues setmanes. Entre cella i cella, la Copa del Rei que comença aquest diumenge.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 19 de febrer de 2024, després d'un gran cap de setmana a casa nostra amb el Carnaval d'Olot i els diferents premiats tant en carrosses com també en comparses, que poden consultar al portal web de notícies garrotxadigital.cat i poden recuperar el programa especial de gairebé 3 hores al canal de YouTube d'Olot Televisió. Ara us deixem d'aquí breus instants amb el tercer temps, amb tota l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana i també fent una mica de prèvia d'aquest vespre a les 7 de la tarda amb la Gala en Valor, la primera gala de reconeixement a l'esport olotí que podran seguir en directe a Ràdio Olot a partir de les 7 del vespre, que significarà per tant que no hi haurà l'informatiu habitual d'aquesta franja horària. En parlem d'aquí una estona amb en David Planella. Gràcies un dia més per la seva confiança. Més informació a partir de les 3 a l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.